L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 9 de desembre, destacarem... Proposen la creació de dics d'aigua al costat dels arrossars per destruir massivament exemplars del cargol poma. La imparable caiguda del preu de l'oli agreuja la situació dels productors ebrencs a l'inici de la campanya. Els hotelers de la Costa Daurada xifren l'ocupació del pont de la Puríssima 10 punts per damunt del registrat el 2009. La Fira de Mostres d'Amposta va tancar les portes d'una edició molt especial, la del seu 50è aniversari. Aquestes i d'altres notícies, ara al nostre informatiu. L'expert internacional doctor Ravindra Joshi marxa del Delta de l'Ebre preocupat per l'abast de la plaga, però satisfet de les actuacions i la implicació que ha trobat al territori. El doctor Ravindra Joshi va explicar que Catalunya és el primer país que ha vist implicat en la lluita contra el caragol puma i fent-ho amb mètodes intensius, que al seu parer són molt importants. Durant les reunions i trobades que ha tingut amb el sector arrossaire i entitats del territori, Joshi va explicar una nova proposta que permetria destruir caragols més ràpidament. Així, la idea seria crear una espècie de dics d'aigua al voltant dels arrossars després de la sega, atraure els caragols fins allí i destruir-los massivament. La proposta la va plantejar l'expert internacional, el president de la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre i responsable de Deltamed, Manel Macià. N'hem parlat i em sembla molt bé, va manifestar Joshi. El doctor Indi va explicar que la construcció d'aquesta mena de dics és una experiència similar a la que ja s'ha fet a Cambodja. La meva idea és molt simple. Primer, hem de saber com atraiem els cargols, com podem augmentar la seva mortalitat, estudiar si és millor l'aigua freda o calenta i després veurem com evitar fer mal al camp, va manifestar. En aquest sentit, Ravindra Joshi, que és assessor del Ministeri d'Agricultura i Ramaderia del Govern de les Illes Salomó, a Oceania, va deixar clar que la urgència de la plaga no passa pel tractament químic, sinó per esbrinar com es pot eliminar abans. L'expert va deixar clar que el caragol puma és una de les 100 espècies invasores més perilloses del món i que cal la implicació de totes les parts per eliminar-lo. Després de passar tota la setmana al Delta de l'Ebre i conèixer de primera mà l'abast de la plaga, Joshi es va mantindre en el que ja va dir dilluns, i és que l'erradicació és difícil, i va animar els agents polítics i socioeconòmics a dissenyar una estratègia per gestionar la plaga més que per erradicar-la. Joshi va deixar clar que la seva experiència sobre aquesta espècie és als camps i que no pot parlar sobre una possible afectació ambiental al riu Ebre. Amb tot, va argumentar que entén que els nivells de salinitat que l'animal trobarà a la part baixa del riu no el permetran sobreviure. Respecte a les mesures que s'han començat a endegar al Delta de l'Ebre per combatre el caragol, Joshi les va valorar molt positivament. Amb tot, l'expert va donar consells perquè algunes pràctiques puguen ser més efectives. Per exemple, en l'aixafament dels camps d'arròs per destruir els animals amb les màquines, Joshi va puntualitzar que és un mètode que ja utilitzen al Japó i que s'ha descobert que quan més lent va el tractor, més caragols destrueixes. En aquest sentit, l'expert va explicar que cal saber quantes màquines cal emprar per a aquesta actuació, a quina velocitat i, sobretot, quina és l'època de l'any millor per fer-ho. Ravindra Joshi va participar des de dilluns i fins divendres de la setmana passada en unes jornades de treball sobre la plaga organitzades per ProDelta, Deltamed i els departaments d'Agricultura, Acció Rural i Alimentació i Medi Ambient i Habitatge.
Serveis informatius de Mute.
La previsió d'una collita superior en quantitat a la de l'any passat difícilment ajudarà a pal·liar temporalment la crisi endèmica que viu el sector de l'oli del Baix Ebre i el Montsià, la principal zona oliverera de Catalunya. Un mes després de l'inici de la campanya, els preus segueixen la línia descendent i el sindicat Agrari Unió de Pagesos continua denunciant que la pressió de les grans cadenes de distribució alimentària els manté als mateixos nivells d'anys enrere. La situació combinada amb l'actual crisi, adverteixen, pot convertir-se en dramàtica i afavorir un abandonament massiu de les terres de conreu. Algunes cooperatives treballen amb la idea d'assumir directament el cultiu. Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa.
Si la campanya passada el Departament d'Agricultura, Acció Rural i Alimentació xifrava ja en 0,38 euros el preu mitjà per quilo d'oliva, les previsions mitjanes per aquest 2010 baixen fins al 0,35 euros el quilo. De poc servirà que la producció d'olives de les dues comarques que formen part de la DEO amb més quantitat de Catalunya remuntin després d'una campanya fluixa seguint l'alternança cíclica habitual, passant dels 34.133 tones de la campanya passada a les 69.000 tones previstes per aquesta campanya. El sindicat agrari insisteix en assenyalar la distribució com a gran responsable actiu de l'enfonsament del sector de forma activa, però sense oblidar el paper de l'administració, a qui acusa de passivitat davant pràctiques com situar l'oli d'oliva verge extra a un preu de venda al públic de 2 euros en alguns supermercats. Escoltem el coordinador d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montessó.
El començament és un començament nefast. En aquests preus moltes explotacions se quedaran pel camí, o sigui, vol dir que pot haver un abandó generalitzat a causa dels preus. La rentabilitat és tan baixa que en aquests moments creiem que algú hi tindria de fer algunes coses. El que no pot ser és que la distribució hagi après que l'oli és un producte de reclam per als hipermercats i per lo tant ha pujat el consum, l'exportació ha pujat un 35%, per tant, si la llei de l'oferta i la demanda funcionés, en aquests moments l'oli tindria són dos productes que s'estan pagant a un preu normal. Estem ben bé pràcticament a meitat de preu del que tindria. En conseqüència, l'economia agrària de moltes famílies de les Terres de l'Ebre se verà greument perjudicada.
La cooperativa de segon grau Montebre, que aplega entitats i productors de diverses poblacions del Montsià, va liquidar l'oli als seus socis a un promig de 1,30 € el quilo la passada campanya, amb una producció al voltant dels 5 milions de quilos. Els preus d'aquesta campanya són molt baixos, segons assegurava Lluís Cardona. De fet, Cardona, tot i coincidir amb la gravetat de la situació actual i les responsabilitats de la gran distribució o les conseqüències de la crisi, creu que una part important d'aquesta caiguda de preus respon a un excés de producció afavorit per les plantacions intensives i ultraintensives irrigades i altament mecanitzades que s'han posat en marxa durant els darrers anys a Andalusia i Extremadura de la mà d'empreses alienes al sector.
Pues això ha sigut una mica, pues, per una banda, el tema crisi, evidentment que afecta pues, a nivell de els consumidors no tenen potser el poder adquisitiu que haurien de tindre per comprar pues, els productes a un preu més elevat, però també afecta pues, el gran excés de producció que tenim dins del que és el món de l'oli d'oliva. No? Aquest excés de producció pues, ve motivat pues, per altres zones, sobretot les principals zones productores d'Espanya. Durant ja fa uns anys van fer una sèrie de plantacions en sistema intensiu i superintensiu i clar, totes aquestes propietats o aquestes finques avui estan començant a produir, cada any produeixen més i això ens motiva que normalment a Espanya pues, sempre sobraven uns 200 milions de quilos d'oli. Enguany, tot i que el consum ha anat degut als preus baixos i tot això, pues, ens ha quedat en uns excedents de més de 300 milions de quilos. No? En lo consiguent preocupació perquè enguany pues, tornem a començar una gran campanya.
Sense possibilitats reals de relleu generacional efectiu al capdavant de les explotacions ni expectatives de millora de la situació davant una reforma imminent de la PAC, el 2013 podria acabar de retallar de forma definitiva els ajuts a la producció. Cooperatives com Montebre, seguint l'exemple d'altres entitats majors com la Tortosina Sol d'Ebre, estudien seriosament assumir directament el conreu dels camps dels associats. De moment es tracta d'una idea que els mateixos socis, alguns dels quals ja han assumit l'arrendament de terres d'altres que ja no poden continuar, hauran de valorar i aprovar en el seu moment.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els hotels de la Costa Daurada van tancar ahir dimecres el Pont de la Puríssima amb una ocupació de prop del 85%, fet que el situa 10 punts per damunt de les xifres enregistrades el 2009. Així ho va explicar el vocal de l'Associació Hotelera Reus Cambrils La Pineda, Gustavo Cabedo. L'escoltem.
A nivel de Costa Daurada es positiva. Las estimaciones antes, justo antes del puente se han cumplido. Estábamos hablando de ocupaciones de entre el 80 y el 85% y por fortuna lo que es la huelga de controladores, la incidencia en nuestros hoteles ha sido mínima, escasa o quizás nula. Esto es debido a que a esta época del año la influencia de vuelos ha bajado muchísimo y los vuelos del exterior también hay muy pocas rotaciones. Y además nuestros clientes normales en esta época del año son de clientes de proximidad, clientes de carretera. Estamos hablando de procedencias de la propia Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra, País Vasco. Todo es carretera, por lo tanto la influencia ha sido prácticamente nula.
Tot i aquests resultats, Gustavo Cabedo va dir que la recuperació econòmica serà lenta i que cal seguir treballant per ofertar productes interessants als turistes. Gustavo Cabedo va dir que aquests resultats únicament estan valorant l'ocupació d'un pont llarg, però en cap cas va dir significa que la recessió econòmica i turística hagi acabat. El vocal de l'Associació Hotelera va dir que tot i la positivitat dels resultats, aquests no fan la mitja d'un any o d'un hivern que encara serà llarg i dur. Així doncs, segons Gustavo Cabedo, es van complir les estimacions fetes abans del pont, que xifraven l'ocupació entorn a un 80 o 85%. Tot i així, des de l'Associació Hotelera van lamentar que les despeses fetes en restaurants i comerços segueixin sent baixa. El vocal dels hotelers va valorar la garantia que ofereix el segell de la Costa Daurada de cara als turistes. Quan a la competència directa que aquests dies oferta les pistes d'esquí dels Pirineus, va dir que ja hi ha hagut pastís per a tots, fet que ha provocat un nivell de satisfacció per a tots els implicats en el turisme.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Fira de Mostres d'Amposta va tancar ahir les portes d'una edició molt especial, la del seu 50è aniversari. Una efemèride que per dates va permetre disposar d'un dia més de fira. El regidor de fires de l'Ajuntament d'Amposta, Josep Manel Ferrer Aixandri, feia per a les EMUTE una valoració de la fira.
Jo crec que ha anat bastant bé. La distribució nova que han fet, que hem estrenat enguany, en els 50 anys, també estan contents, tots els expositors i tots els propietaris de les atraccions, que han tingut molta afluència de gent. El que es refereix a l'auditori de la fira, després dels concerts i tots els actes que han hagut allí, també veiem que és molt útil, molt pràctic, i l'audició, perfecta, quasi. I en quant a lo que han sigut visitants, tot i tenint un dia més, calculem que no passarem dels 50-51.000 visitants que vam tenir l'any passat. Pues bueno, el volum de negoci, més exactament, lo sabrem d'aquí uns dies, perquè passarem les enquestes a tots els expositors, però el contacte que hem tingut entre ells, i calculem que serà algo menys que l'any passat, sobretot en volum, en contactes pot ser igual o més, però bueno, la gent, degut als problemes econòmics que tothom tenim, pues, s'han anat retenint una mica, i podria ser que si l'any passat, per exemple, va estar entre els 6 i els 6 milions i mig d'euros, podria ser que entre un 10 i un 15% menys en quant a quantitat de negoci tinguéssim enguany. No obstant, considerem que donades les circumstàncies i la situació econòmica, pues, ha sigut molt útil per a tots aquesta fira.
Fira Amposta va mantindre el nombre d'expositors dels altres anys, uns 250, i va omplir totalment els 30.000 metres quadrats de superfície, 5.000 de coberts i 25.000 d'exteriors. A més, d'acord amb el primer sondeig, els expositors es mostraven raonablement satisfets de les vendes. A part d'això, la fira d'enguany va coincidir també amb la inauguració de la primera fase del futur pavelló firal, l'auditori i la sala d'actes, on es van celebrar alguns dels actes paral·lels a la fira, els concerts de les bandes de la música, la lira i la fila, o l'homenatge als expositors, per citar-ne uns exemples. A més, des de dilluns i al vestíbul de l'auditori hi va haver instal·lada una exposició sobre la transhumància per recordar els orígens ramaders de la fira. En el marc de la mostra també es va aprofitar per fer un homenatge als pastors transhumants, entre els quals hi ha l'ampostí Lionel Martorell. Entre les activitats paral·leles es van incloure demostracions de gossos d'atura, a més de les ja tradicionals mostres equines.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre considera que la Generalitat de Catalunya ha fet una interpretació de la llei excessivament restrictiva quan ha denegat la celebració d'uns correbous que l'Ajuntament de Camarles havia programat per als dies 7 i 8 de desembre amb motiu de la celebració del 32è aniversari de la segregació d'aquesta població del municipi de Tortosa. La decisió de la Generalitat ha sorprès a l'Ajuntament, que considerava que, un cop aprovada la llei que regula la celebració de les festes amb bous a Catalunya, s'autoritzarien els dos dies de correbous programats. La presentació d'un vídeo que demostrava que l'any 1980, per aquestes mateixes dates, es va fer a Camarles un correbous per celebrar la segregació de Tortosa, no ha estat suficient per a la Generalitat per aplicar el criteri de tradicionalitat que recull la llei aprovada el mes de setembre passat. Els criteris d'excepcionalitat que estableix la nova legislació tampoc s'han pogut aplicar en aquest cas de Camarles perquè la sol·licitud presentada per l'Ajuntament era per celebrar correbous tots els anys. La no autorització d'aquests dos dies de bous ha indignat l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre.
Serveis informatius de Mute.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parts infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies!
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUT i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
Serveis informatius de Mute.
Demà es presenta el primer DVD de la trilogia sobre la memòria històrica de Santa Bàrbara. Aquest primer volum recull les festes, tradicions i activitats socials del municipi viscudes i recordades pels mateixos protagonistes del documental. Els altres dos es presentaran entre els mesos de febrer i abril. Josep Roig ens porta aquesta informació des de la Plana Ràdio.
Sí, el passat mes de maig, l'Ajuntament de Santa Bàrbara, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Planers, publicava el llibre Santa Bàrbara en imatges, un recull de 972 fotografies mostrant la vida dels planers des de principis del segle XX fins als anys 70. Ara es presenta el primer volum d'una col·lecció audiovisual que té com a objectiu principal fer una memòria històrica i que consisteix en un projecte de recuperació de la memòria oral dels veïns del municipi. Alfred Blanc, regidor de Cultura de Santa Bàrbara, explicava que aquest projecte, que consta de 3 DVDs, es basa en el testimoni de 45 persones grans del municipi que han volgut compartir els seus records i vivències del passat. Per això, i durant la primera setmana del mes de juny, van ser entrevistades per les càmeres de l'empresa realitzadora d'aquest projecte, la productora Sabem.com. Ara, aquells testimonis han estat posats en ordre i convertits en 3 documentals de poc més d'una hora de durada cadascun, que han de servir per recuperar i conservar aspectes de la història local que no es poden trobar a cap document de la història local perquè són fruit, bàsicament, de vivències personals.
Tot arranca des d'una proposta que ens va arribar a l'Ajuntament, potser ara potser ja farà aproximadament un any o una cosa així, doncs d'una empresa, una productora de televisió que es dedicava, doncs, a fer això, a entrevistar gent del poble. I llavors pues, els anava traient conversa, no? Aquestes converses al final pues, se resumien en una sèrie de DVDs acompanyats doncs, d'alguna imatge, de música, d'una veu en off que va comentant, o sigui, va seguint el fil argumental. Pensa que han entrevistat a 45 persones del poble, bueno, gent reconeguda i gent en coneixements de moltes coses del poble, i que bueno, aquesta gent són gent gran, són gent que han passat moltes experiències, i tot això, bueno, és el que pretenen explicar en estos DVDs.
El primer d'aquests documentals es presenta aquest divendres 10 de desembre al Centre Cultural i a les 8 del vespre i mostrarà la primera de les temàtiques, una aproximació de com es vivia fa dècades la quotidianitat, el treball, les festes i tradicions al municipi. De fet, aquest primer documental es titula Festes, Tradicions i Societat. Blanc també explicava que el segon volum, que tractarà de les vivències personals dels protagonistes a la passada Guerra Civil Espanyola, serà presentat a principis d'any, i el tercer volum i obra completa, que tractarà sobre el món de la pagesia a l'entorn de la qual s'ha forjat el poble, està previst que es presenti segurament al mes d'abril, durant les Jornades Culturals 2011. Serà a partir d'aquest moment, quan l'obra estigui publicada al complet, quan es podrà ser adquirida per tot aquell veïnat que així ho desitgi.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des del canal Avui ens comenten com va anar la reunió informativa que va organitzar la Regidoria de Joventut per donar a conèixer als joves del municipi els ajuts que l'Ajuntament dona per comprar o rehabilitar el primer habitatge. Des d'Alcanar Ràdio ens porta aquesta notícia Domènec Ramal.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, el passat divendres a la tarda la Regidoria de Joventut del nostre Ajuntament organitzava una reunió informativa per donar a conèixer els ajuts i les subvencions que el nostre Ajuntament, a través d'aquesta regidoria, dona per als joves de la població d'edats compreses entre 18 i 35 anys, uns ajuts econòmics per comprar o rehabilitar el que ha de ser el seu primer habitatge. El regidor de Joventut al nostre Ajuntament, Manel Martí, em passava balanç de com va anar aquesta reunió, una reunió que sembla ser va tindre una molt bona participació. Manel Martí.
Bueno, la xerrada és que anava molt bé, hem tingut una afluència de bastanta gent, no? De 15 persones, que la majoria d'ells compleixen els requisits, i bueno, s'ha sobregut en normalitat, la gent ha preguntat els seus dubtes, hem explicat el millor que hem sabut quines són les bases i quines són l'objectiu de les subvencions, i bueno, hem animat a la gent a presentar-se i a optar a aquestes subvencions. L'objectiu que té l'Ajuntament, i que això ve en funció de la dotació pressupostària, és donar 5 ajuts de 10.000 euros. Aquells, en un principi, estan previstos donar-los en 5 anys, o sigui, a raó de 2.000 euros l'any. Sí que és veritat que a 3 anys, com no hem arribat a aquests 5 ajuts, doncs el que hem fet ha sigut repartir-lo entre els que han estat, no? Que han sigut entre 2 i 3 persones que hem ajudat amb aquesta subvenció. El que hem fet enguany també, i és una novetat, és que hem modificat l'àmbit de les subvencions, no? En un principi només era per a compra, rehabilitació, dins del que diem els nuclis històrics del canal i les cases, no? Ara l'hem ampliat a tots els àmbits urbans del canal i les cases, tot i que continuem prioritzant aquelles actuacions als nuclis històrics del canal i les cases, perquè així també, a banda d'ajudar el jovent a adquirir un habitatge, també ajudem a la revitalització, tant arquitectònica com també social, d'aquestes parts que necessiten un rejoveniment del nostre municipi, i això és la principal novetat que tenen les bases d'enguany.
Cal recordar que el nostre Ajuntament ha publicat un petit opuscle informatiu amb tots els requeriments per a aquells que vulguin optar en unes subvencions que tenen de termini per demanar-les fins al dia 27 de desembre. Per més informació poden adreçar-se també a la Tècnica de Joventut Municipal o, com dèiem, directament entrar aquestes peticions, aquestes instàncies acompanyades de tota la documentació al registre d'entrada al nostre Ajuntament abans del dia 27 de desembre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins dels esports anem en busca dels resultats de futbol de la jornada disputada ahir a la tercera divisió i del partit de recuperació de la Rapitenca. Domènec Ramal, des d'Alcana Ràdio, ens informa.
Bona tarda, Tomàs. Efectivament, a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat de l'informatiu de Mute d'avui dijous, comentem també actualitat futbolística i ho fem per repassar els resultats d'aquesta jornada intersetmanal que disputaven els equips del nostre territori, que juguen a la tercera divisió i també a la primera catalana. Comencem a la tercera divisió, on trobem cara i creu en els partits disputats en el dia d'ahir, la cara per a l'Ascó, que després de 13 partits sense conèixer la victòria, finalment aconseguia una important victòria per 0-1 al camp del Palamós, 3 puntets que aniran molt bé per a l'equip de la Ribera d'Ebre. Ja tocava, diu el seu entrenador, Mauro Ràfnic. Per contra, l'Amposta va perdre davant del Vilafranca, jugant com a local en este partit, en plenes fires ampostines. Els d'Amposta van perdre per 0-3, una derrota que arriba després de dues victòries consecutives per als d'Amposta. Després d'aquesta jornada, la 17a del grup català de la tercera divisió, a la classificació l'Amposta queda situat en 12a posició amb 23 punts, mentre que l'Ascó és 19è amb 15 punts. Pel que fa a la primera catalana, victòria també de la Rapitenca, en este cas en un partit aplaçat corresponent a la 7a jornada. Els de la Ràpita s'imposaven per 4-2 a l'Igualada, tot i que els visitants es van avançar per dos cops al marcador. Després d'aquesta victòria, per tant, els rapitencs es posen al dia en partits jugats i després de 15 partits ocupen la quarta posició a la classificació amb 27 punts, mentre que el líder és el Vic, que en té 33.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Domini dels cels variables a gran part del país, més ennuvolat cap al Pirineu, preferentment cap a les comarques de Girona, on hi romandran les nuvolades durant aquesta propera tarda, nord de Barcelona, sud de Girona, i també algunes nuvolades cap a l'àrea dels ports de Beseit. En tots els casos, pràcticament sense precipitació, i si cau alguna goteta, serien anecdòtiques. Val a dir que aquesta situació ve marcada pel vent de component nord, un nord que s'agreujarà més de cara a darrera hora del dia, especialment al sector del Pirineu i a l'àrea de l'Empordà, on durant aquesta tarda ja podrà bufar la tramuntana de moderada forta i localment molt forta. En sectors de l'Alt Pirineu o altes cotes del Pirineu, les temperatures ja durant les hores centrals del dia són negatives, de tal manera que ja es comença a notar l'arribada de l'aire fred, un aire fred que serà una miqueta més intens en zones d'alta muntanya durant la jornada de demà. Pel que fa al temps, temps assolellat a tota la Catalunya central, bona part de les comarques del centre de Catalunya, de la façana costanera, amb algunes teranyines de núvols alts. Aquesta situació continuarà demà. Sobretot, haurem de parlar d'un lleuger descens encara més de les temperatures.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.